Bona nit, Catalunya. Bona nit, humites, si és que existeu i ens sentiu. Comença un cop més dues hores de sintonia alfa. Com sempre, amb les salutacions cordials de tot l'equip. Susana Bonany i Jordi Martínez a la producció. Carles Caiguera i Ramon Albero al muntatge musical i al control de so. I les veus d'Àngela Lleona i d'en Josep Pous.
El misteriós afer d'Humo, que va començar l'any 1965, és lluny d'haver-se tancat.
Durant 27 anys s'han anat rebent informes d'Humo, des de rigorosos i desconcertants informes científics fins a cartes de tot més aviat apocalíptic.
Però mai no han enviat missatges de caràcter messiànic. No pretenen convertir-nos a cap religió còsmica.
Es presenten com a homes de tipus racial nòrdic que conviuen perfectament camuflats amb nosaltres des de la seva arribada a la Terra en tres naus lenticulars el 28 de març de 1950.
Ara fa 43 anys.
Sintonia Alfa.
Passen 12 minuts de les 12 de la nit. Avui a Sintonia Alfa, com haureu pogut veure, parlem d'Humo, de l'enigma d'Humo, dels informes d'Humo i dels suposats humites. Ho fem, com no, amb el màxim especialista, Antoni Rivera. Bona nit, Antoni.
Bona nit, Andreas.
Antoni, fa setmanes o un mes o així, una altra emissora de ràdio va parlar d'Humo, afirmant que era tot un muntatge i una invenció humana. Què en penses tu?
Bé, això ja era d'esperar, perquè són molts anys de rebre informes i de rebre cartes dels submites, siguin quin siguin aquests senyors, i que la gent es cansa, es busquen hipòtesis, es busquen teories, i és molt fàcil dir que tot això és un muntatge, un cop no s'arriba a la veritat. Però en la meva opinió, basada en moltes hores d'estudi dels documents Humo, no és solament un muntatge, sinó que és alguna cosa molt important, i possiblement l'hauríem de prendre el seu valor literal. És a dir, una de les equivocacions de molts investigadors és buscar explicacions envitricollades davant de fets que no comprenen. I de vegades l'explicació més senzilla és l'autèntica. Per exemple, admetre que és veritat.
T'ha quedat molt bé això d'envitricollades, sí.
Envitricollades i enrevesades en català.
Sí, sí, molt bé.
Home, jo encara parlo català, eh? Un idioma que es va perdent de mica en mica, però jo encara procuro conservar-lo.
Falta un minut per un quart d'una. Si voleu fer trucades, ja sabeu, 201-7474.
Antoni Rivera i Jordà és fundador del Centre de Recuperació i Investigacions Submarines, el nostre popular CRIS.
Fundador del Centre d'Estudis Interplanetaris de Barcelona.
És el degà dels ufòlegs espanyols.
Autor de més de 50 llibres sobre temàtica ufològica i submarina.
Va ser director de la prestigiosa publicació Horizonte, versió espanyola de la popular Planet, de Pauwels i Berger.
I director de la primera expedició espanyola a l'illa de Pasqua.
És, a més, fins ara, l'únic ufòleg espanyol que ha parlat del fenomen dels objectes voladors no identificats a la Cambra dels Lords a Anglaterra.
Fa dos anys, la Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi.
Sintonia Alfa.
És un fenomen internacional, Humo.
Bé, segons diuen ells mateixos, els redactors dels informes, aquests informes es tradueixen en diversos idiomes. Això sembla dir que hi ha una difusió internacional. Però el fet és, hem de ser objectius, que només hem trobat informes redactats en castellà. Un rar informe en francès que va rebre en microfilm el meu malguanyat amic M. Michel, mort recentment, i l'investigador francès també desaparegut, René Fouere, que va rebre el mateix document en francès, I després hi ha una fulla de càlculs que va rebre un grup d'estudis canadenc, en francès també. Però fora d'això, tota la resta de documents que es coneixen, que és l'única cosa tangible que tenim, estan escrits en castellà.
Però sí, hi ha diversos orígens de remissió d'aquestes cartes.
Sí, s'han rebut informes que venien de llocs tan dispars com Kuala Lumpur, a Malàisia, Zimbabwe, l'antiga Rhodèsia, Berlín Oest, Londres. Jo mateix he rebut una carta d'ells de Londres sobre les diferències anatòmiques i morfològiques entre ells i nosaltres, un informe fascinant, i altres punts d'origen.
I en espanyol, aquests informes?
En espanyol, sí, sempre en espanyol. Sí.
No serà algun pilot o azafato o azafata d'avió que, home, aprofitant els viatges, els envia des d'allà on arriba?
Sí, seria un dels mèdics de fer aquesta difusió, però per exemple un pilot que t'enviï un informe des de Mongòlia exterior em sembla una mica difícil.
Sí,
no sé.
Hem de rebuscar.
I s'han rebut informes que venen de Mongòlia exterior.
Caram. Sí. Això és Sintonia FA de Catalunya Ràdio.
Hi ha un enorme paral·lelisme entre els objectes voladors no identificats en general i un món particular.
En el cas dels ovnis, tenim els informes dels testimonis.
En el cas d'Humo, tenim els informes mecanografiats.
En tots dos casos, els informes existeixen. Són a l'abast dels investigadors.
I en tots dos casos, no sabem què hi ha al darrere.
Extraterrestres?
És molt possible, però no segur.
Deia el doctor Hynek, l'ufòleg més autoritzat de la història, que ell no estudiava ovnis, sinó informes d'ovnis.
Antoni Rivera afirma que ell no estudia humo, sinó informes d'humo.
Hi ha dues dades a retenir.
Una, l'any 1965, en què un grup de persones de Madrid van començar a rebre misterioses trucades telefòniques d'uns anònims comunicants que deien que eren extraterrestres, concretament procedents del planeta Humo.
Aquestes trucades anaven seguides per l'enviament d'informes mecanografiats sobre els temes més diversos, escollits per les persones que rebien les trucades.
L'altra data és l'any 1950, en què els suposats humites afirmen haver arribat a la Terra amb tres naus el 28 de març del mateix any. Diuen que van aterrar al departament francès dels Baixos Alps, avui Alps de l'Alta Provença.
I encara hi ha una tercera data a recordar.
El començament de l'any 1934, en què un tren d'ones hercianes emeses des d'un vaixell noruec que feia proves de reflexió a la ionosfera, es va perdre a l'espai per arribar 14 anys i 6 mesos després al planeta Humo.
D'acord amb les afirmacions dels suposats humites, el planeta Humo gravita al voltant de l'estrella Yuma, identificada provisionalment per ells mateixos amb l'estrella Wolf 424 dels nostres catàlegs estel·lars.
Passen d'un quart d'una. Sou a la sintonia alfa de Catalunya Ràdio, la ràdio més humita de Catalunya. M'agradaria que, si realment existiu, encara sou en aquest planeta i voleu participar, un truc que no sé si vosaltres heu de marcar el 201-7474 o ho feu de forma directa mental, etc.
Això en el cas que entenguin el català, tu.
Digue'm?
En el cas que entenguin el català.
Pobres ells, si no l'entenen.
Ah, per això.
Amb la de temps que porten aquí.
Si em permets fer unes rectificacions breus.
Sí.
La senyoreta que ha fet la presentació del tema ha dit que reben informes UMO des de 1965. Això no és ben bé exacte. Un astrofísic de l'Observatori Fabra de Barcelona va rebre un informe sobre les galàxies bessones del 1961.
I què en diu ell d'aquest informe?
No ho sabem perquè tampoc no coneixem l'astrofísic en qüestió. Però abans d'això, a França, un tal Jacques Cadot, que vivia a Toulouse, va rebre un informe d'UMO l'any 1955. O sigui que amb això recolem encara més.
Per tots vosaltres que sí, pagueu a la telefònica per fer aquestes trucades, recordeu, 201-7474, ja podeu començar.
Al començament de 1969 es va fer a Madrid una reunió a casa de Francisco Donis Ortiz, destacat financer espanyol que, a través de l'empresa Crecinco, representava a Espanya els interessos del holding Rockefeller.
Mentre es feia aquesta reunió, van rebre una trucada telefònica, gravada per Rafael Farriols, en què una veu nasal prega amb dificultat a Donis que els seus germans reunits al seu domicili no formulin preguntes als meus germans. Aquesta gravació l'han analitzada diversos laboratoris d'acústica de l'estat i de l'estranger, que han determinat que les freqüències no són humanes.
Sintonia Alfa i set perquè siguin dos quarts d'una. Antoni, Sant José de Valderas, suposo?
Bé, hi ha altres coses, sí. Sant José de Valderas és un cas d'observació ovni que en Rafael Farriols i jo vam publicar a Espanya amb el nom d'un caso perfecto. Un nom una mica pretensiós, ho reconec. Però en realitat no s'anomena un món ni una sola vegada. Amb això la gent està molt equivocada.
Ja deu ser pel símbol que figurava...
Oh, el símbol sí, però només diem que hi havia aquest símbol.
Sí.
No diem el que és. És l'estudi d'un cas d'observació ovni amb molts elements de judici. És a dir, un cas molt perfecte. Per això vam posar un cas perfecto. Hi ha testimonis visuals, hi ha fotografies, hi ha un itinerari de l'objecte sobre la zona, etc. I aleshores... vam considerar tant en Rafael Farriols com jo, va fer sobretot la investigació, la va fer ell, que era un cas digne de rebre aquest nom.
La teva implicació en el fenomen?
Bé,
jo com a investigador,
ho he explicat moltes vegades. L'any 67 vaig rebre una trucada telefònica d'un senyor que va dir que es deia Julián Delgado i que era de Madrid. Ens vam citar amb el cafè Cosp de les galeries Condal, que em penso que avui ja no existeix aquest cafè. I aquest senyor m'ha explicat que un amic seu, enginyer, rebia unes misterioses trucades telefòniques en les que el seu comunicant, que tenia una veu monòtona i gangosa, l'invitava a formular-li preguntes. I ell li feia preguntes sobre una gran diversitat de temes que el seu misteriós comunicant responia moltes vegades abans que acabés de fer la pregunta a Villagrasa. Abans que acabés de fer la pregunta ja tenia la resposta amb una precisió absoluta sempre. Amb temes tan diferents com astrofísica, genètica, biologia, matemàtiques, és a dir, semblava que parlés amb una enciclopèdia parlant. El que jo volia dir, sobretot avui, perquè esclar, és candent això, és que darrerament he estat a França en un congrés d'ovnis que es va celebrar a Marsella i em vaig adonar de l'impacte que ha tingut l'assumpte UMO a França. És a dir, molt més que aquí. La gent d'aquí
en no... canvi no s'ha escampat tant...
No. Això es deu a que s'han publicat llibres allà, o, per exemple, el meu, El misteri de Déu, en versió francesa, ha vist dues edicions, ja, ha fet dues edicions. Després hi ha un llibre de Jean-Pierre Petit, sobre els humites. Aquest llibre ha venut més de 100.000 exemplars. Hi ha el llibre de les dues periodistes, la Isabel Blanc i Martine Castello, que ha vengut també molts exemplars. I darrerament n'ha sortit un que és el que ha vingut a acabar de complicar la troca, un llibre que es diu L'affaire Humeau, les extraterrestres que sont venus du froid. I aquest senyor presenta que es diu Renaud Maric. Maric, o sigui, no, potser li falten dues lletres, no sé. Maric.
Aquest... en català només hi falta una.
Ah, una, ah sí. Aquest senyor doncs, té la teoria pelegrina, completament pelegrina, de que tot això és un muntatge de la KGB. Esclar, això és... aquest llibre, com jo dic, amb una crítica que m'ha enviat últimament a França, el tracto de Malonet. És a dir, de, que no és honest.
De mala fe.
No és honrat perquè no està bé vestir una hipòtesi damunt de proves parcials. És a dir, una hipòtesi, per ser bona, ho ha de tenir en compte tot. I aquest senyor té en compte només un aspecte de la qüestió. I amaga, amb la major cura, amaga el fet que els sumites parlen de Déu, que ells s'anomenen Doa, i amaga que els sumites parlen de l'ànima, de l'ànima col·lectiva, el Boa, Boaei, bé, bé. I esclar, això d'entrada ja no és honrat, no està bé. Per tant, em sembla completament falsa la...
A més, si, si fos un invent de la KGB,
sí.
Amb quin motiu? Amb quina finalitat?
Sí, esclar, ell diu que és simplement de desestabilitzar l'Europa Occidental, però em sembla molt, molt, molt aleatori això. A més, la difusió de l'afer Humeau ha sigut molt petita, només dins de cercles molt restringits, no ha tingut un impacte gran sobre la població. I després, sobretot això, que els agents que treballaven als tenebrosos despatxos de la Lubyanka no tenien com altra eina de consulta que la gran enciclopèdia soviètica, on les paraules Déu i ànima no existeixen. Per tant, com podien parlar de Déu i podien parlar d'ànima? A més, el materialisme dialèctic marxista no admet en absolut l'existència de Déu. Això és ben sabut, no? Per tant, que aquests senyors es convertissin tot d'una en propagadors de la idea de Déu em sembla absurd.
Tu parles humita?
No, però sé moltes paraules, perquè una cosa dels informes humites és que cada paraula, cada terme tècnic porta al costat entre parèntesis, la traducció en humita. A més, el meu amic de Sevilla, Antonio Moya Cerpa, i la investigadora d'aquí de Barcelona, Herta Frank de Penellas, ha fet un diccionari, han fet tots dos un diccionari humita castellà i francès.
Molt bé. Ara s'ha de vigilar les llibreries qui el compra?
No.
Per veure si...
aquest diccionari està incorporat al meu llibre El misteri de Humeau, que actualment està exhaurit. Però et diré que la Universitat de Sevilla es va fer un seminari a la Facultat de Filologia i de Llengües sobre l'idioma humita. I els científics reunits van arribar a la conclusió que era un idioma viable. És a dir, que era un idioma que funcionaria a la pràctica.
Dos quarts d'una, sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. El Claude, bona nit. Hola, com et dius?
Sí, David.
David, digue'm.
Primer de tot, volia dir-te a tu, Andrea, si vas rebre una carta que et vaig portar a casa i una ràdio sobre el SIDA i l'aceit de colza i tot allò.
Possiblement, David, que passa que rebo tantíssimes cartes que sóc incapaç de no de contestar ja, sinó de mirar-les totes. Perquè encara tinc... Bé, encara tinc problemes.
Val.
Ho sento, però segur que si l'has enviat la llegiré.
Sí, la vaig portar ja.
Molt bé.
Val.
Gràcies,
ja,
David.
Val, de res. Després, a veure, us tinc d'aquí apuntat, que fa un temps vas fer un programa amb Antoni Rivera també d'Humeau.
Sí.
Sembla que va ser fa dos anys o així.
Sí, un any i mig.
Sí, li vas preguntar si podia ser una broma per fer un estudi una mica sociològic.
Sí.
Llavors en Rivera va dir que podria ser, o sigui, que no podria ser perquè la CIA no pot tindre els coneixements que tenen, no? Llavors jo penso que la CIA, o sigui, la CIA potser no, però la NASA o els també els científics oficials americans poden estar col·laborant amb la CIA i poden portar a terme, o sigui, els coneixements que es posen als informes d'Humbo, no?
Sí.
Perquè, a més, els coneixements que es posen als informes, alguns semblen molt grans, molt complicats, no? Però uns altres, en canvi, semblen de quart de CP, no?
Sí.
Llavors, això és una cosa que volia, a veure què opina la Rivera. I després, una altra cosa, és que també el Rivera va recollir molts comentaris en cintes de l'OVNI de San José de Valderas.
Sí.
Jo recordo que l'OVNI de Boronés també va recollir cintes, uns altres investigadors, però que, per exemple, amb el cas de Boronés, els ciutadans que anaven en aquell moment amb els autobusos per aquella zona on van veure l'OVNI, van preguntar i no havien vist res, ni els guàrdies ni ningú. O sigui, una mica contradictori, no?
Sí.
Després, dos coses més, només. Si, llavors, penso que amb els espies que n'hi ha mundialment, tant dels països nord-americans com dels altres països, no entenc com... No, o sigui, no, els haguessin agafat amb aquests zumbites. Sí, perquè amb els espies que n'hi ha avui en dia, o almenys sortia la llum pública o alguna cosa, no?
Sí.
I bueno, crec jo que creure avui en dia en un mot és una mica anar a massa bona fe, perquè, o sigui, és una mica ridícul, no sé, ho trobo una mica absurd, no?
Sí.
I penso que, no sé, el tema OVNI és molt més ampli i interessant que no el d'un mot. I a veure què ho pot opinar tot això l'Antoni Rivera.
Sí.
I una pregunta que li vull fer en directe també.
Sí.
A veure, llavors, o sigui, els informes humans van ser a partir de l'any 61, va dir, no? O 55, no?
61, sí.
Però ells quan van arribar? Quin any van arribar, diuen?
Ah, el 50.
El 50.
Sí.
Perquè llavors vinc a la... m'avui referir que en 5 anys ho crec una mica massa complicat que els humites coneixessin tanta cultura i tants idiomes, o sigui, els idiomes espanyol no sé si tindran algun més, o sigui, en tan pocs anys trobo una mica massa difícil que coneixin totes aquestes cultures nostres, no?
Home, depèn. Sí. Això depèn de la seva capacitat, de res més, però... i no la coneixem.
Sí, això és veritat. Sí, sí. Bueno, res més.
Molt bé.
Gràcies,
eh? Gràcies
a veure si els humites telefonen aquesta nit i... me contradicen tot això que he dit.
Molt bé, David.
Gràcies.
Merci a tu. Girona, hola. Girona? Hola.
Bon dia.
Bon dia, com ets? Qui ets, sisplau?
Francesc,
digue'm.
Volia que veure si el senyor Rivera em pot contradir una idea que se m'acaba de cotir ara mateix. És la següent. En la lògica del cas concret, ell ha dit que més val acudir a la conclusió de que són d'aquest suposat planeta. Però en la lògica científica no s'hauria d'anar cap a la hipòtesi que és més lògica? És a dir, entre humà i extraterrestre, la ciència oficial només admet humans. Fora de la Terra, la ciència oficial no admet extraterrestres, éssers intel·ligents. A veure què és com ho podria rebatre. I una segona i última pregunta. Em podria dir quin tipus de filosofia predomina en aquest suposat planeta? Que són escèptics, pragmàtics, i idealistes, materialistes? Podrien ser com platònics, socràtics? A veure si m'ho pot dir.
Molt bé, Francesc, gràcies.
De res.
Fins ara. Molins de Rei, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Enric.
Enric, digue'm.
Li volia preguntar amb el senyor Rivera.
Sí.
Va ser una experiència, sinó que una nit, potser no seria el que vaig veure, però va ser baixant de Sitges, per les costes de Garraf. Vull dir, vaig anar amb el cotxe i era ja tard, potser la una, una i mitja.
Sí.
I vam veure com, bueno... Com un vaixell, amb molta llum, inclús amb una excursa d'estiu, vam parar i ens va fer gràcia, no?, molta llum i tal. I vam parar el cotxe i vam veure com mar endins, vull dir, una sèrie de llums, però vull dir, pocs minuts, vull dir, a cap de pocs minuts, vull dir, va desaparèixer, vull dir, però no semblava com un vaixell, vull dir, com si anés avall, vull dir. I bueno, i no li van donar més importància. I després ho van comentar-ho i doncs bé, es va estranyar molt, no?
Sí.
Jo algunes vegades he anat ja, i a partir d'aquí és quan vaig començar a agafar una mica més de decisió a aquest tema.
Sí. Quin any va ser això?
Eh?
Quin any?
Si això, no... això seria l'any 88, més o menys.
Uh-huh.
Vull dir, va ser algo molt espectacular, vull dir, unes llums de colors enmig de l'aigua i baixant de les costes, en un nit d'estiu, baixant de Sitges,
sí.
I van veure això. I a cada un, no sé, ens va fer gràcia, vam parar, feia bona nit, i van veure com van desaparèixer, però com si anés avall, no?
Sí.
I després ho van comentar, es van quedar una mica molt estranyats, dic, que raro, no? Sí. I a partir d'aquí he anat diverses vegades a la trobada que es fa a l'11 de cada mes a Montserrat.
Sí.
I també li vaig comentar a casa amb el
Grifon.
El?
Grifon.
Ah, exacte, amb aquest senyor. I bueno, i em va dir que, pues, que podia ser algo especial, no? No,
uh-huh.
Realment, esclar, les dates que jo vaig donar va ser el mateix que estic dient aquí, no?
Sí, sí.
I un dia també, amb el cotxe, el que em va passar va ser que anant a Rappenat, és un massís que hi ha aquí al Garraf, una urbanització que hi ha el palau, un palau que hi ha per la part de sobre de Begues, diguéssim.
Sí.
Amb el cotxe portava l'emissora de ràdio i totalment anava escoltant l'emissora de Catalunya Ràdio, sembla que era.
Molta gràcia, home, segur que era aquesta.
I en un moment donat em vaig esperar totes les dues emissores i vaig començar a sentir pues unes veus parlant, però vamos, que no entenia res de res, vull dir, no era un idioma, vull dir, més o menys si és francès, anglès, alemany, més o menys el coneixes, no? Bueno, era un idioma absolutament estranyíssim, no l'havia sentit mai, va ser una zona.
Mm-hmm.
I a cap de moment, a cap d'uns minuts, va tornar altra vegada la visora que tenia. Vull dir, és les unes dues coses que m'han passat una mica inexplicables, no? I jo per això li volia comentar al senyor Rivera si això era algo dintre del misteri ovni o què podia ser, o era casualitat, no ho sé.
Molt bé.
D'acord.
Rick, gràcies. Fins ara.
Bona nit.
Adéu, bona nit. La Sagrera, hola.
Sí.
Hola.
Soy Pedro de la Sagrera, mire que...
Pedro.
Sí, el de ayer, el del otro domingo, ¿no se acuerda?
Pues no.
Aquel de las piedras de Pascua.
Sí, vale. De que estaven creixent nous moais a Pasqua, va dir, em sembla.
Mire, esto de humo,
sí.
El día 11 de septiembre de este mes, dicen que entre León y Marsella, y en el punto de, uno de los puntos de la isla de las Bermudas, a la misma hora, 11:30 de la mañana, se vieron dos ovnis que ponía humo.
Posava humo, amb lletres.
En un escrito en la tierra ponía humo, apu, y ponía algo como algo de Antonio Rivera.
Sí.
Como si un...
Ah, escolta'm, un... ¿y dónde tens aquesta informació, Pedro?
Lo leí en un libro...
Sí, en un llibre. Perfecte. Perfecte, Pedro. Gràcies. Bona nit.
Hasta luego.
L'Hospitalet, bona nit.
Som jo?
Sí.
Bona nit, sóc Marc.
Marc, digue'm.
Mira, tenia tres preguntes per fer al senyor Rivera.
Uh-huh.
La primera és si és cert que la CIA està darrere d'algunes persones que han estat investigat el cas Humo.
Sí.
La segona és què podria dir del cas de la mà tallada que es va publicar fa uns anys a la revista Interview.
La mata?
La mà,
sí. Cortada, la mà tallada, vale.
Sí, que es veu que va tindre relació amb el cas.
Sí.
I la tercera és que podria dir també sobre certs invents que han sigut proporcionats pels sumites a certes persones a la Terra.
Sí.
Perdó, estic una mica nerviós.
Sentit,
dient pues, certes adelants i certes coses que podien fer els terrestres pues, per millorar la seva qualitat de vida.
Sí.
I res més.
Molt bé, perdona, la primera pregunta que has fet,
sí, era? Sí, era cert que la CIA estava darrere d'algunes persones que investigaven el tema Humo.
Molt bé.
I res més.
Gràcies.
Salut.
Fins ara, gràcies. El Guinardó, bona nit. El Guinardó? El Guinardó.
Que sóc, és a mi?
Sí, truques des del Guinardó, sí.
Bueno, jo estic al costat del Guinardó. Carrer Taxdir.
Sí, sí, sí.
Francesc.
Francesc, hola, bona nit. Bona
nit. Més que bé, abans interessava per la teva salut, a veure com estàs.
Bastant bé.
Bastant bé. Gràcies. I després dues preguntes per Antoni Rivera.
Sí.
Mira, una cosa és... Nosaltres hem tingut una experiència a nivell de radioaficionat i he de preguntar-li a veure si les zones de radioaficionat poden atraure d'alguna manera fenòmens d'aquest tipus, no?
Sí.
Estàvem emitint amb 150 watts des d'un cotxe i hem tingut una experiència, o sigui, vam marxar corrents, no vam tindre ni temps de veure, però va ser una llum impressionant, no?
Sí.
I després una altra cosa, i és que ens expliqui a veure què sap les últimes notícies de Majestic. Ha sortit algú publicat, que era, no sé, aviam què sap l'Antoni Rivera d'això.
Molt bé.
I ja està.
Gràcies.
Bona nit.
Adéu, Francesc. Adéu. Vilanova, bona nit.
Sí, bona nit.
Hola, qui ets?
JR.
JR?
Sí.
Molt bé.
Escolta, mira, estic encantat que parleu de Humo, no? Perquè,
sí.
Bueno, jo a mi li vaig llegir aquest llibre, El misteri de Humo, em va impactar molt. I després, quan vaig tornar a l'Humo, el vaig comprar, perquè me'l va deixar un company, no?
Sí.
Un científic. Va fer la mini amb mi, allà a les Canàries.
Sí.
I, bueno, ho vaig trobar molt interessant, vull dir, vaig passar moltes hores amb ell, em va ajudar a passar el temps. I, bueno, i va impactar molt, no?
Sí.
Aleshores, bueno, estic encantat de... saludar amb el senyor Rivera,
sí,
que està aquí amb vosaltres. I bueno, ja no sé el que haig de preguntar, però bueno, el cas és que aquests senyors que posaven en dubte que han intervingut anteriorment,
sí,
l'autenticitat d'aquests senyors, bueno, jo els haig de dir que aquests senyors d'entrada no volen convèncer ningú, i això és el que més t'impacta d'entrada. Suposo que el senyor Rivera també l'hi havia impactat. Aleshores, bueno, ells no volen demostrar res, o sigui, simplement volen donar testimoni de la seva presència.
Sí.
Llavors jo el que voldria és que aquests senyors, per què coi no donen la cara ja, home?
Sí.
No, o sigui, ells diuen que no és el moment, però jo penso que sí, que podrien tenir algun detall, no? I no sé, convèncer una mica més totes les persones tan escèptiques.
Sí.
Bueno, i no me'n vull enrotllar més. El que volia fer és, que m'estic posant nerviós també, voldria fer un parell de preguntes al Rivera.
Sí. Això no eren preguntes per ell?
Bueno, això eren afirmacions d'això que he fet,
sí,
abans.
Va,
una
va,
pregunta
va,
més hi he deixat anar.
Però has preguntat per què no donen la cara, ja.
Exacte. Llavors, jo, bueno, la meva dona també, ens preguntem si aquests éssers, o sigui, no podrien ser d'aquest mateix planeta, però més evolucionats. Llavors, es donen a veure els altres d'aquesta forma, aquesta és una pregunta, i l'altra seria si té que veure amb la germandat blanca, si podria ser, si pot tenir algú que veure, sí. Vull dir, això ho deixo a l'aire.
Què és la germandat blanca?
Què és la germandat blanca? Bueno, doncs, pues, no, o sigui, jo no ho sé, no? Això ho...
Ja, és que em sembla que no sap ningú, eh?
Te la passo, no? Però no crec que sigui oportú, no?
Digue'm.
La dona ho sap, espera que te la passo i...
No, sí, sí.
No pot ser, oi?
No, no és això, vull dir, era vale, pregunta vale. Per molta gent per la germandat blanca. Mai han vist ningú d'aquesta germandat, ni saben el que és. Però vale. Queda molt bé pensar que hi ha una gent benèfica que ens ajuda.
Suposo que deu ser això. Bueno, res més, gràcies i fins una altra,
Gràcies a tu, JR.
Vale, bona nit.
Bona nit.
Els vostres peus mereixen atenció.
Calçat Sir us ofereix una visita del naturòpata senyor Antoni Olivella.
Calçat per plantilles, amples especials i mitjos números.
Plantilles dispensades a través de la Seguretat Social.
Calçat Sir, Ronda Sant Antoni 23, Diagonal 330 i Berlín 2, a Barcelona.
Calçat Sir, el millor pels vostres peus.
Tres quarts d'una, Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Digue'm, Antoni, vols dir alguna cosa?
El document el voldria comentar després.
Va. Responem primer els oients o vols primer?
Responem
sí?
Els oients.
Va. En David del Clot. Sí, diu que... Sí, que si no es pot tractar d'una broma, el fenomen ovni...
El fenomen ovni o el fenomen humo, cuidado.
Humo, perdó.
Ah, perdó.
He dit ovni, no, humo.
Humo,
sí,
humo,
sí.
Humo.
I... que hi havia un estudi, sí, que ell argumenta que la CIA, que es diu que era un dels orígens de, o l'únic dels informes, doncs no té els coneixements que tenen els informes d'humo.
Bé, el, que fos una broma, ja fa temps que ho hem descartat, perquè una broma que dura més de 25 anys em sembla molta broma, és a dir, i una tenacitat per part dels bromistes digna de logi, no?
Uh-huh.
Els bromistes es fan grans, es casen, són estudiants, doncs funden una família, i no crec que tinguin la tenacitat de mantenir aquesta broma durant 25 anys.
Uh-huh.
En quant als informes, la qualitat dels informes és bastant gran, bastant elevada, per no dir molt elevada. Darrerament hi ha hagut un senyor a Madrid, el senyor José Luis Jordán Peña, que s'ha atribuït a tot l'afer Humo.
Sí, que suposo que al voltant d'això girava el programa ràdio que he dit abans.
Això mateix.
Sí.
Aquest senyor va enviar una carta al meu amic Carriol, que la tinc aquí al davant, atribuint-se totalment a l'afer Humo, dient que ens ha tingut contents i enganyats durant tots aquests anys. El meu amic sevillà Ignacio d'Arnaude,
sí,
que té aquesta broma, aquest sentit de l'humor dels andalusos, li ha fet una carta que és sensacional, on li diu que primer diu: hauries de tenir la cultura enciclopèdica d'Aldous Huxley, Isaac Asimov i Jacques Berger, per tocar tants temes.
Sí.
Després, hauries de posseir el talent lingüístic de James Joyce i de Lezama Lima, la capacitat de treball de Ramon Areces, els milions de Juan Marc i la perseverància de Job.
Mm-hmm.
Perquè esclar, és
clar,
jo crec que ens trobem una vegada més davant d'una maniobra de desinformació per part dels fumites, sigui qui siguin aquests senyors, és a dir, ara no vull posar la mà al foc pel seu origen extraterrestre, però aquests senyors, per la raó que sigui, no els interessa donar-se a conèixer encara. Aleshores, han utilitzat els serveis d'un fidel servidor seu, que ha estat José Luis Jordán Peña, que ha estat implicat en l'assumpte Humo, ja n'estic convençut. Per exemple, pot haver fet els dibuixos, perquè els dibuixos tenen un estil molt semblant als dibuixos que fa Jordán Peña, els dibuixos il·lustratius.
Sí.
I aleshores l'han fet carregar amb aquest mort. És a dir, tu t'atribuiràs tota la paternitat dels informes Humo, perquè la gent es deixi d'empipar d'una vegada. I això per mi és molt positiu, perquè tu ho has dit abans en la presentació, que són tot menys messiànics els informes Humo. És a dir, no ens volen convèncer de res.
De res, sí, sí.
Al revés, amb un informe que vaig rebre jo, em posaven enquadrat: no nos crean, acogen con desconfianza estas informaciones. Que és tot el contrari d'un missatge messiànic.
Sí, sí.
Per tant, jo crec que s'ha de tenir en compte aquest aspecte de desinformació per parlar del tema Humo.
Deia en David que potser la CIA no té els coneixements que demostren aquests documents, però potser altres organismes d'intel·ligència sí.
Jo crec que més aviat s'haurien de valdre dels serveis d'un escriptor de ciència-ficció, suposant que això fos una maniobra terrestre, d'un Isaac Asimov, per exemple, d'un tipus d'aquesta categoria, perquè tot és ciència que no és terrestre, és a dir, és un enfoque diferent de la ciència. Ara no podem entrar en detalls perquè se'ns aniria tota la nit per davant, però...
Sí, sí. També deien David si, bueno, que s'havien recollit cintes en el cas de l'OVNI de San José de Valderas,
sí,
i que també s'havien recollit a Boroneix. En canvi, que a Boroneix no s'havia després pogut trobar cap testimoni que digués que havia vist un OVNI.
Perdona, l'OVNI de Boroneix el van veure els 30 nens de l'escola estatal, el va veure un oficial de la milícia soviètica aleshores. El van veure les 70 persones que s'esperaven al carrer Lermontov, que és un carrer paral·lel al parc on va tenir lloc l'observació. O sigui que testimonis en sobren, no és que en faltin, en sobren,
sí.
com el cas de Sant José de Valderas, que va veure tota la gent que estava prenent la fresca als bosquets de Sant José de Valderas.
També També diu en David que amb la quantitat i qualitat dels espies que hi ha avui dia al món, que també és dubtós això, que ja haurien agafat els humites.
Mira, jo et puc dir una cosa sobre això, una anècdota personal. Una nit em va convidar a sopar un senyor que ja és mort, ha mort precisament fa poc, Eusebio Eusebio de Puig Conde, que era fill de la famosa senyora Puig, que Puig, feia aquella reunió
sí,
de casa
sí, sí.
seva.
Doncs a la presa Bonanova.
El Xevi, l'Eusebio, em va convidar a sopar, i diu, et portaré una persona que t'interessarà molt de conèixer. I va venir acompanyat d'un senyor molt alt, que recordava bastant el Helmut Kohl, per l'aspecte, i a més era alemany també. I me'l va presentar com un cap de la Interpol. I aquell senyor, vam estar sopant, jo li vaig estar tirant la llengua tota l'estona, preguntant-li sobre... Vostè ha sentit parlar d'uns senyors que circulen pel món amb falses identitats, generalment noruegues, daneses o sueques, amb passaports suecs, i que són alts i rossos. I l'home se'm va quedar mirant i diu, escolti, vostè què sap d'això? I diu, oh, jo vaig fer el pagès, naturalment. Diu, jo no sé res, no sé, m'han arribat rumors. I l'home aleshores es va obrir, va dir, sí, tenim dossiers alts així, i va posar la mà més alta que el seu cap, diu, sobre aquests individus que, efectivament, viatgen amb passaports danesos, suecs i noruecs, i no són ni danesos, ni suecs, ni noruecs. I ara ve el més gros. Tu saps que en els informes d'Humo els humites diuen que quan arriben als 12 anys perden la facultat de parlar, de la parla, i llavors la comunicació esdevé telepàtica. I els que venen a la Terra porten un aparatet a la gola per ajudar-se a parlar. I aquestes persones, diu, que busquem, porten tots un aparatet a la gola. Imagina't.
Sí.
I dic, això per què ho feu? Perquè són delinqüents aquests senyors? Diu, no són delinqüents, però ho fem per complaure la CIA americana. Diu, que ens ha demanat que els seguim, que els localitzem, que els tinguem vigilats.
Sí.
Això m'ho va dir un alt cap de l'Interpol.
Sí.
De manera que jo crec que això contesta la pregunta.
Molt bé. Diu el David que creure avui dia amb el fenomen OVNI... Ai, humo, perdó. Com una realitat és ridícul.
Bé, a mi em sembla ridícul, però a mi no m'ho sembla. A mi em sembla que precisament és molt més sincer no buscar explicacions, i torno a dir la parauleta, envitricollades.
M'agrada molt això.
Sí, doncs ja el professor. T'autoritzo a emprar aquesta paraula endavant.
Moltes gràcies.
Està autoritzat. Doncs, en comptes d'explicacions maquiavèliques, si vols dir, o rocambolesques, que també es pot dir així, buscar explicacions més senzilles. De vegades la veritat és la cosa més directa, la cosa més senzilla, no cal donar-hi tantes voltes com ha fet aquest el rei numèric. On, això, a França? Sí. Maric, on? Sí, a França. Sí.
Ah, val.
Sí.
No t'havia captat.
Sí. Doncs, de buscar explicacions envitricollades, com és, per exemple, la KGB.
Sí, sí. Per cert, ja que parles de personatges així, el famós de Sousa, te'n recordes?
Ah, sí, caram.
Què en penses d'ell?
D'infausta memòria.
Però tinc entès que s'instal·la a Espanya amb tota la família.
Per desgràcia s'instal·la a Granollers.
A Granollers?
Que és a 17 quilòmetres d'on visc jo.
Ja.
Sí.
I què en penses?
Mira, no vull dir per parlar. No vull llançar les zones perquè potser es fondria algun component de Catalunya Ràdio.
En David del Clot. Que estàvem responent tota aquesta zona. Última pregunta, o última argumentació. Que si van arribar l'any 50... i van començar a enviar informes al 61, que creu que en 11 anys no tenien capacitat de conèixer tan bé la Terra com per enviar aquestes històries.
Bé, és que no van... El primer informe que he dit abans es va rebre l'any 55, i s'abans del que hi diu. Però, com has dit tu molt bé, això depèn de la seva capacitat d'aprenentatge. Pensa que estaven aquí full time. Full time vol dir
a temps
complet. Les 24 hores del dia sobre 24 no feien res més que estudiar-nos, que aprendre els nostres idiomes amb uns mèdics que no podem ni imaginar nosaltres. És a dir, suposant que sigui veritat tota aquesta història, que jo crec que ho és, ens enfrontem a una tecnologia superior a la nostra, que naturalment disposa d'uns medis superiors als nostres. Per tant, si aprendre una llengua estrangera en 5 anys em sembla que és excessiu. Es pot aprendre en 2 mesos.
Sí, sí.
Depèn dels medis que es facin servir.
En Francesc de Girona diu que amb la lògica científica només es pot admetre humans terrestres.
Bé, això és molt relatiu, perquè ara darrerament hi ha hagut un congrés sobre vida extraterrestre a Barcelona, que hi haurà seguit segurament, mm-hmm. on hi havia el director de l'antic projecte OSMA, Frank Drake.
Sí.
Aquest home està convençut que l'univers pol·lula de vida, no solament de vida en el sentit més elemental, sinó de vida intel·ligent.
Intel·ligent.
Mm-hmm. És a dir, en la nostra galàxia es calcula que hi ha com a mínim 100.000 milions d'estrelles. I d'aquests 100.000 milions d'estrelles, una gran part són del tipus Sol, és a dir, el tipus groc G. Mm-hmm. El Sol és una estrella groga tipus G, d'una temperatura superficial d'uns 6.000 graus, i aleshores els propis astrofísics diuen que una estrella tipus G, que tingui un sistema solar al voltant, en un d'aquests planetes pot haver-hi vida que pot arribar a desenvolupar-se i arribar a graus molt elevats d'intel·ligència. Per tant, que a mi no em sorprèn en absolut que a la galàxia hi hagi vida, que la vida pol·luli, perquè la vida no és un fenomen únic, és a dir, és un error admetre que nosaltres som els únics éssers vius de l'univers. Sí. Perquè això va contra totes les lleis que coneixem. Per exemple, els mateixos elements que formen el nostre món es troben a la galàxia més llunyana.
Uh-huh.
I per tant la vida és també un fenomen universal.
Et preguntava en Francesc per la filosofia húmita.
Bé, ells parlen de... més que la filologia, hem de parlar de la psicologia i de la teologia. És a dir, admeten l'existència d'un creador, el qual anomenen Boa,
mm-hmm.
i aquí és el maric que es torna a ficar de peus a la galleda, mm-hmm. perquè no en parla d'això, i clar, no es pot deixar al marge això, és un fet.
Mm-hmm.
Tenen moltes pàgines dedicades a parlar de Boa. Parlen d'Ummo Boa, que és una mena de Jesucrist, un mite, és a dir, una encarnació humana de Boa, que en comptes de morir a la creu, com el nostre Jesucrist, mor en una taula d'operacions.
Uh-huh.
I després parlen també de l'ànima col·lectiva. És a dir, és una psicologia, esclar.
Uh-huh.
Diuen que en els infinits universos paral·lels que formen el cosmos, perquè el cosmos està format, segons ells, per una infinitud d'universos paral·lels.
Uh-huh.
Existeix el Boa-Boai, que és el inconscient col·lectiu de tots els éssers intel·ligents que viuen en aquests universos. Sí. Això ens portaria molt lluny ara i és molt complicat per posar-ho en quatre paraules.
Mm-hmm. A més, no ens queda temps, arriben les notícies de la una d'aquí un minut.
Molt bé.
I nosaltres continuem d'aquí 6 minuts. Fins ara.
Sap, construeix callant. La transmissió del coneixement que perpetua el sentit de la vida no s'efectua més que en petits fragments, per tal que només el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida.
Dos hermanos,
¿sí?
Unidos son domicilios, ¿eh? A mis hermanos no podemos
perdón.
Sí.
Suplicamos perdón, señor. Desconecto, desconecto. Comunicación.
Sí.
Señor, desconecto.
Sí.
Sintonía Alfa.
Continuem, passen 9 minuts a la 1, això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Parlem avui del fenomen Ummo amb en Antoni Rivera. I queden oients per respondre. L'Enric de Molins de Rei explicava una experiència ovni baixant de Sitges, però que no té res que veure amb Ummo.
No, evidentment.
I una altra casa, Vegas, bueno, això potser és diferent. Diu que a l'alçada de Vegas, una nit, anant amb el seu cotxe, va sentir de repente per la ràdio unes veus en un idioma desconegut.
Esclar, això si ho hagués pogut gravar seria interessant, però...
Sí. En Pedro de la Sagrera parlava de humites a Lió, Marsella, Bermudes, Pasqua... I va trucar el diumenge passat dient que a Pasqua estaven creixent, deia ell, noves figures, nous moais.
Bé, jo no tinc cap notícia d'això i em sembla completament inverosímil que puguin créixer les moais. Sí. Els moais són de pedra volcànica, de cendra volcànica, la traquita concretament, i no veig cap possibilitat de que creixin.
En Marc de l'Hospitalet. Pregunta si tens constància que hi hagin agents de la CIA al darrere dels investigadors d'UMO.
Bé, ja he explicat abans el cas del senyor del cap de l'Interpol, que em va explicar l'interès vivíssim que té la CIA per aquests senyors. Jo sé que una vegada van estar a punt de caure en mans de... Això ho deia per aquest, no sé qui era, dels oients, que sí. Ha dit que com és que no n'agafen mai cap. Van estar una vegada a punt de caure en mans dels agents de la CIA a Miami. I es van escapar pels pèls. Pels pèls humites, devien ser, naturalment. Però, és a dir... Per exemple,
com va ser això?
Un d'ells ja mort a la terra, va caure a Iugoslàvia, quan no hi havia encara la guerra aquesta que hi ha ara, i es va trencar el cap. És a dir, són uns senyors que s'hi cauen i fan mal com nosaltres, fan mal com nosaltres. Igual.
Perdona, si va caure i es va trencar el cap, és que l'han capturat. O no?
No, era un membre del grup expedicionari que hi havia en aquell moment i els seus companys el van enterrar.
Gran. I no sap on?
No.
Deia també en Marc de l'Hospitalet si podia explicar alguna cosa del cas de la Mat Tallada.
Bé, això és un cas que va fer molt soroll en el seu temps. El va publicar el Caso amb tots els honors, la revista El Caso.
Sí, sí.
Ara ja el Caso està escampat a totes les televisions, ara el podem veure cada dia, és a dir, amb els programes basura, amb els programes del reality show. No cal que comprem el Caso. Era una senyora que vivia al carrer al número 58 del carrer Major d'Albacete, doña Margarita Ruiz de Liori, marquesa del Cajalí i baronesa de Benassante o algo així, no recordo els títols exactament. Aquesta senyora, en fi, la història és una mica complicada, no sé si val la pena que l'expliquem.
Sí, una mica en resum, sí.
Sí, doncs tenia una filla que es deia Margot, Margarita. I Margot Shelley, perquè havia estat casada amb un nord-americà, portava el cognom del seu marit, es va posar molt malalta, i la senyora, la marquesa del Cajalí, la famosa marquesa, havia rebut poc temps abans la visita de dos suposats metges danesos que li van demanar que li deixés les seves instal·lacions que tenia al soterrani per fer-hi proves amb animals. Aquesta senyora era molt aficionada als animals, tenia bèsties de totes menes. I els, aquests metges, suposats metges, volien fer proves de vivisecció. Això passava l'any 54, o sigui que dos anys després de que entressin a Espanya segons ells mateixos. Després de passar-se una temporada a França, al departament dels Baixos Alps, dos d'ells, dos submites, van entrar a Espanya per Irún i es van anar a instal·lar a Albacete perquè van trobar que era una ciutat petita,
tranquil·la,
per fer els seus experiments. I la senyora aquesta, en part, va acceptar, si no en part, en tot, perquè li van oferir una bona quantitat de diners, i ella era el que es diu una aristòcrata arruïnada. Aquesta senyora estava en necessitat urgent de numerari, de diners. Aleshores, aquests humites, sota la falsa identitat de metges danesos, es veu que experimentaven amb uns virus determinats, i un d'aquests virus va escapar al seu control i va infectar algunes persones del veïnat, i entre elles la Margot Shelley, la filla de Doña Margarita. I diuen els humites, en un informe que van fer posteriorment, que el virus es va implantar en la zona palmar de la mà de Margot, en els ulls, i em penso que en algun altre lloc, a la llengua potser, no recordo, o al paladar. I aleshores, ells no sabien en aquell moment que el virus era inofensiu. En canvi, temien que fos de conseqüències fatals pels humans. I van fer aleshores un intent d'extirpar aquest virus, perquè resulta que la noia es va posar molt malalta, amb una pneumonia, no tenia res a veure amb el virus en qüestió, i la van dur ràpidament a Madrid. I els dos metges danesos, entre cometes, se'n van anar darrere d'ella. I a la casa de Madrid, de la marquesa en qüestió, la noia va morir. I aleshores va venir l'episodi de la matallada. Un dia els germans de la noia i el fill de la marquesa es van presentar amb un jutjat per denunciar que la seva mare havia tallat la mà dreta de la noia i que la tenia dintre d'una lletera. I va haver-hi un procés molt sonat, ja dic, el cas se'n va fer ressò, i sembla que l'explicació dels sumites era aquesta. Era que ells temien que aquest virus fos s'escampés, i no van trobar altra manera de fer, sinó que tallar-se la mà. Sí. És una història realment rocambolesca.
Sí, sí, sí.
Aquí no podem dir envitricollada, sinó rocambolesca. Sí, sí.
Un minut passa de un quart de dues. Sou a la sintonia de Catalunya Ràdio. I si voleu entrar a humites, ja ho sabeu. Si no sabeu català i ho voleu fer en castellà, tampoc importa.
O en francès.
O en francès, o en alemany.
Sí, sí, alemany, sí.
Aquí ho parlem tot.
Sintonia Alfa. El primer llibre aparegut sobre el tema que ens ocupa es deia
Humo, otro planeta habitado.
El va escriure el funcionari de l'estat Fernando Sesma Manzano i el va publicar l'any 1967 l'editorial Gràfiques Espejo de Madrid.
Sintonia Alfa.
De totes formes, Antoni, si van escollir Albacete per instal·lar-se, també s'ha de tenir en compte que a Albacete hi ha la base de los Llanos, que és el principal centre d'interceptació d'objectes voladors no identificats per part de l'exèrcit espanyol.
No sé si existia ja en aquest any. És a dir,
això no ho sé.
S'hauria de desbrinar, això.
Molt bé.
El que m'han dit precisament una persona d'Albacete, amb qui he parlat fa poc, que la casa ha estat durant molts anys, el solar ha estat sense construir. el qual era incomprensible perquè es trobava al lloc més cèntric d'Albacete, on el pan quadrat val a pes d'or. I fins fa poc ha estat sense construir. Això també és molt estrany. L'accés al soterrani estava terminalment prohibit. L'Ajuntament no hi deixava entrar ningú. Però una persona que es va entrar d'estranquis, que va entrar d'estranquis, va sortir amb una bossa plena de xeringuetes i injeccions, llibres d'anatomia i altres coses.
En Marc pregunta pels invents proporcionats pels humitres.
Bé, aquí sí que hem de fer un aclariment. Els humites s'han arribat a sentir culpables d'haver estat expoliant tot el nostre domini cultural i científic durant anys. Esclar, han estat recopilant tota la nostra cultura, tota la nostra ciència, i enviant-la amb un sistema de cristalls de titani codificat en el seu planeta, a Humo. I aleshores s'han sentit culpables de donar res a canvi. És a dir, han fet aquest expoli i es veu que el seu sentit de l'ètica els ha retret que no donaven res a canvi. I aleshores, és per això van sorgir els famosos informes, per donar-nos mostres de la seva ciència, mostres que no poguéssim utilitzar contra. Per exemple, tenen un informe molt bonic que va rebre Enrique Villagrasa sobre les seves naus, Oeba Oem, és el nom que tenen les naus en un mite. Però no es pot construir una nau amb aquest informe, perquè totes les parts on es parlaria del sistema de propulsió estan censurades per ells mateixos. Però sí que ens han donat alguns petits invents. Per exemple, un aparell reproductor de sons sense parts mòbils, després una màquina fotogràfica amb lents gasoses, i l'enfoc es feia modificant l'índex de refracció d'aquest gas. És un sistema molt enginyós. Després un altímetre que mesura la caiguda de molècules de tiocianat de mercuri en el buit. I llavors, segons la velocitat d'aquestes molècules, es pot determinar la gravetat del lloc on se troba l'altímetre. I per tant l'altura sobre el punt de referència. Però ja, no és això el que ha passat en quant als invents aprofitats per nosaltres, sinó que alguns investigadors, pel seu compte, han tret idees dels informes Humo. I, per exemple, hi ha dos nord-americans que han patentat un sistema d'enregistrar dades en cristalls de bori, o de bor. El bor cristallitza en el sistema cúbic com el titani. Aleshores han aprofitat l'informe sobre els ordenadors humites per fer aquest invent. Després l'astrofísic francès i amic estimat meu, Jean-Pierre Petit, ha fet unes aplicacions de la física humita per el seu model de nau o aerodin basat en la magnetohidrodinàmica, la MGM. I això són algunes de les aplicacions. Per cert, que Jean-Pierre Petit, que és una lluminària de la ciència francesa, està fermament convençut de l'existència dels humites i està fermament convençut de la importància que té els coneixements aportats en els informes. És un defensor a ultrança de la realitat del fenomen Humo.
T'admiro, Antoni, per la teva capacitat de coneixements i de memòria.
Bé, és que sóc un jovenet que està tot just començant a aprendre ara i estic obert a tot.
No, però hi ha investigadors de la teva edat que no se'n recorden tantes dades.
Jo tinc edat.
Sí. És veritat, sí.
Jo tinc edat.
Sí, no.
Escolta, això de l'edat és una cosa aleatòria completament. Jo he vist dintre una carcassa que es va envellint i que cada vegada té més abonyegadures, però jo no
però
tinc... El que hi ha dintre no té cap mena d'edat.
El Francesc del Guinardó pregunta si una experiència de radioaficionat o experiències de radioaficionats poden atreure els humites.
Home, és possible que captin les emissions dels radioaficionats, per què no? El que no els poden atreure, per exemple, són les sessions de Ouija jo conec gent que ha fet sessions de bruixa, diu, on s'hem posat en contacte amb els humites? Això és una bestiesa com una casa, perquè ells diuen en uns informes que el contacte telepàtic entre ells i nosaltres és impossible. El contacte interespecífic no és possible. En canvi, el contacte telepàtic és possible només entre ells.
Entenc, sí.
I possiblement en la nostra espècie és possible entre nosaltres.
Mm-hmm. Però no entre les dues espècies.
No, entre dues espècies no.
Tu saps molt bé que fa anys en Sixto Paz afirmava haver estat a Ganímedes. Ara ja no ho diu tan clarament, ja diu que va ser un viatge astral.
Sí.
No hi ha cap cas d'un humà, d'una persona humana, que hagi estat a Humo?
No, que jo sàpiga, no. No. Els que estudiem el problema Humo són molt més modestos.
Mateix Francesc preguntava si li podies comentar alguna última notícia sobre Majestic.
Bé, Majestic tampoc cap dintre del tema d'avui, però en fi, ja que hi som posats, doncs no el vull defraudar. Majestic 12 va ser una cosa que va saltar de repent de l'actualitat ufològica nord-americana quan es van, és a dir, un investigador Shandera, que era un productor de televisió, va rebre un misteriós paquet amb unes fulles que parlaven del Majestic 12. I les va passar a William Morris, que era un altre investigador del fenomen ovni, i a Stanton Friedman. Era una carta adreçada al general Eisenhower, donant-li compte de la creació d'un organisme que es deia Majestic 12, format per 12 persones, 6 militars i 6 científics, per estudiar sobretot els somnis estavellats als Estats Units a partir de 1947. Aquests somnis estavellats són reals. Aquests accidents van existir. El més conegut és l'omni de Roswell. Jo he estat parlant amb el major Haupt, que l'any 47 manava les tropes, amb el grau de major, manava les tropes que van acordonar l'omni estavellat a Corona, a uns quilòmetres de Roswell, perquè Roswell va ser sobrevolat per un omni que va deixar caure una gran quantitat de fulls de metàl·lics, com de paper de plata, i de varetes d'un metall que semblava fusta de balsa, però que no era fusta. Duríssim, indestructible. I l'omni es va estavellar uns quilòmetres més enllà i va ejectar els cossos de quatre petits humanoides, que van estar a l'intempèrie durant 4 dies, van ser bastant destruïts pel temps i pels coyotes. I aquest, el major Haupt, que jo vaig veure, em va dir que ell li havien ordenat no parlar d'aquest tema. I havia fet un jurament, a més. Però diu, ara ja tinc 85 anys, era un jovenet una mica més gran que jo, i diu, no tinc cap por de res, i no m'importa parlar. I a més em va agafar el telèfon i em va cridar un amic seu, també de la seva edat, un altre jovenet de la seva edat, de 85 anys també. Diu, aquest amic meu era l'amo de la funerària de Roswell l'any 47. I va rebre una comanda estranyíssima de l'exèrcit. De la baixa aèria de Roswell li van encomanar 4 petits taüts d'un metre 20 cada un. I es va quedar parat perquè va dir, des de quan neixen i moren nens amb una base aèria? Però esclar, no eren pels nens.
Tres minuts perquè siguin 2:45. Sou a la sintonia Alfa de Catalunya Ràdio.
En una de les cartes, els suposats humites escriuen:
ens hem negat sistemàticament a oferir-los dades que donin suport plenament a la nostra veritat. Entregar-los proves absolutes que avalin el nostre testimoni. Aclarir-los conceptes que apareixen difusos als nostres escrits. D'aquesta manera, evitem que la informació escampada entre uns pocs homes de la Terra arribi al llindar perillós de la verosimilitud.
Sintonia Alfa.
Dos minuts perquè siguin dos quarts. Diuen JR de Vilanova.
No serà el de Dallas, aquest.
No, és el de Vilanova. Que una cosa que li agrada, o sigui que està convençut que sí, que existeixen, que una cosa que el referma amb aquesta suposició és que no volen convèncer a ningú, que això ho hem dit abans. I pregunta per què no donen la cara ja.
Bé, obertament. Va haver-hi un moment, penso cap als anys 70, que s'ho van arribar a plantejar seriosament, un contacte oficial amb algun govern. Però després van recapacitar i van comprendre que no era convenient per moltes raons. Primera, ells són molt pocs, són un petit cos expedicionari enquistat a la nostra societat. Nosaltres som 6.000 milions de persones a la Terra. No som 6 milions, no, som 6.000 milions de persones. I esclar, és molta gent. A més, el planeta és molt pel·licós. Això se'n devia convèncer.
Vols dir, perdona, Antoni, que poden arribar a tenir por de nosaltres?
I tant,
sí.
I tant. Escolta, com deia, els hi dones un cop de garrot i els deixa secs, eh? No tenen cap mena de protecció especial. Són homes com nosaltres,
sí, sí,
amb una anatomia gairebé idèntica a la nostra. I aquí al planeta Terra actualment hi ha diverses petites guerres en marxa, hi ha el terrorisme en marxa, hi ha un índex de criminalitat molt alt, hi ha hagut els camps de concentració, hi ha hagut dues guerres mundials en poc temps. Escolta, tot això fa un cert respecte, encara que sigui amb armes com amb ells els fan riure. Però si tu i jo ens fiquem en una baralla de busquimans i ens foten un cop de destral de sílex, ens poden fer mal, eh?
Sí, bastant.
Exacte. Es veu que una de les consideracions va ser aquesta, i l'altra va ser que hi ha una mena de llei còsmic que impedeix donar, transversar coneixements d'una cultura superior a una cultura inferior. Perquè generalment això, el resultat és catastròfic, sempre. I a la Terra tenim exemples claríssims d'això. És a dir, d'aquesta manera ens estem carregant, per exemple, els pobles de l'Amazònia.
Sí.
Amb el contacte entre civilitzacions diferents.
Uh-huh.
Els cetòlegs, que ja saps, els cetòlegs són els que estudien el comportament, no els etnòlegs, no, els cetòlegs,
uh-huh,
estudien el comportament dels éssers humans, aconsellen a tots els que visiten, per exemple, els pigmeus del Congo, de la selva d'Ituri, que no els aportin res a la nostra habitació, ni transistors, ni absolutament res, perquè això seria catastròfic per ells. D'aquesta manera vam acabar amb els pells roges de Nord-Amèrica, per exemple. Estic tip de dir que les dobles UVs, dobles Bs, el whisky i el Winchester van acabar amb els pells roges americans, que avui estan confinats com a bèsties en reserves.
Pregunta el JR, que si no podrien ser els humites personatges d'aquest mateix planeta, que no vinguin de fora, simplement més evolucionats que nosaltres.
Em sembla difícil de sostenir això. Més aviat li admetria que són, aleshores cauríem una altra vegada en la manipulació, uns equips de científics que estan treballant per una agència qualsevol, per la CIA, per la KGB. Però ja dic que tot això ho trobo molt inversemblant, molt inversemblant. No crec que siguin d'aquí, no crec.
Última pregunta d'en Joterri. Si tenen a veure amb la Germandat Blanca.
No sé què és la Germandat Blanca.
No.
Centre d'Art de Santa Madrona, al final de la Rambla, podreu visitar del 13 de desembre al 2 de febrer durant el cicle de Nadal una exposició de pessebres dedicada a Ramon Amadeu, un dels millors escultors del barroc català. En aquesta exposició hi trobareu les més importants figures de la tradició popular i del naturalisme plàstic. Visiteu aquesta exposició feta en homenatge a un dels més rellevants artistes de la tradició pessebrística catalana, organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Passen 3 minuts de dos quarts de dues. Sintonia Alfa, Catalunya Ràdio. Barcelona, hola. Barcelona?
Sí, hola.
Hola, qui ets?
Mira, Sergi, de Barcelona.
Sergi?
Sí.
Sí, digue'm.
Mira, doncs per res, voldria... Bueno, parlaré en castellano perquè si no me voy a liar un poco.
Molt bé.
Bueno, antes que nada, quiero saludar a mi maestro, Antonio Rivera, que está aquí, bueno.
Hola, Sergio.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Pues nada, ya he llegado a casualidad que lo he escuchado y, bueno, vamos a aprovechar muy para bien. Poderle hacer tres preguntas que hace mucho tiempo desearía hacerle. Bueno, aunque no viene dentro del tema de humo, precisamente... Pero bueno, quisiera, a ver si es posible que usted me lo comentara. Y es, bueno, globalmente, en el tema de los extraterrestres, ¿considera que vienen positivamente o ya empieza a tener alguna duda sobre, digamos, su intención sobre la Tierra? Sobre todo me baso en el tema de los abducidos, que bueno, parece ser que la cosa no es muy clara, ¿no? Luego, la siguiente pregunta, quisiera hacerle sobre el tema de la sonda a Marte, de Mars Observer, que desapareció hace poco, en agosto me parece, y si ha habido alguna novedad, algún comentario oficial por parte de la NASA, alguna novedad nueva. Y luego la última pregunta es sobre la oleada, si este año que vamos a entrar es año de oleada. Me parece que sí, porque es cada 26 meses y creo que sí, que es posible que sea ya año de oleada. Y luego simplemente otro comentario es que, bueno, soy radioaficionado. Sobre el comentario que ha hecho de los humitas, que es posible que estén escuchando un poco la radiofrecuencia, pues lo tendré muy en cuenta para ver lo que se pudiera conseguir. Y bueno, nada más, eso, agradecerle las molestias y que vaya muy bien la entrada de año.
Gracias, Sergio.
Igual. Vale, adeu.
Gràcies, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Mira, dic Llorenç.
Llorenç.
En primer lloc, felicitar-te pel programa a tu, Andreas, i
gràcies.
Saludar el senyor Rivera.
Uh-huh.
I, bueno, volia fer dues preguntes relacionades amb el tema aquest dels humites, que em semblen, bueno, força significatives o interessants saber la resposta de cara a una mica classificar el fenomen, no?
Sí.
Els humites parlen de l'existència i de l'existència de viatges interplanetaris d'altres civilitzacions extraterrestres.
Uh-huh.
Verbigràcia, els humanoides famosos, que evidentment no són humites, no?
Sí.
En raonen, reconeixen, diuen tenir coneixement de viatges aquí a la Terra, de visites d'altres civilitzacions que s'estan produint en el, simultàniament o contemporàniament amb ells, de fet, no?
Sí.
I després, una altra pregunta que també seria interessant saber, és, ells parlen també del temps de viatge que els comporta venir aquí, i bueno, vull dir, algun detall més de lo que per ell significa tota una vida, per exemple, significa un, en fi, de cara inclús a saber si l'espai i el temps, ells com el salven, no? La distància pot ser fantàstica, no?
Mm-hmm.
I després proposar-te, bueno, anava a preguntar-te també sobre el tema de les cares de mar, però potser podries fer un programa sobre això, perquè les cares de mar penso que tenen molta cosa que parlar-ne d'elles, no?
Mm-hmm.
I res més, de moment, res més, agrair-vos.
Molt bé. Gràcies, Llorenç.
Adéu.
Fins ara. Sitges, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius?
David,
digue'm.
Volia dirigir-me al senyor Rivera, perquè
sí.
Fa cosa d'un parell d'anys, potser fa 3 a 9 anys, vostè que amb un germà, quan per les costes del Garraf, pues es veu que va tindre un avistament, no?, junt amb altres conductors a altres hores de la matinada, però en aquell moment potser eren 2 o 3 i van baixar els 3 del cotxe i, bueno, es van dedicar a mirar l'espectacle. Però la meva pregunta al senyor Rivera sapigués si... Després, arreu d'això vaig sentir que vaig llegir que a les costes del Garraf se suposava o es deia que hi havia diversos ovnis i, bueno, arreu d'això pues, li pregunto si és veritat que n'hi ha i si... Si em diu sí, doncs quines són les últimes informacions que té, no? Després la segona pregunta era perquè la meva ignorància no em permet saber si no llegir gaire d'humor i m'agradaria saber si els fers humites s'assemblen molt a nosaltres però per adaptar-se amb el nostre ambient s'han de transformar.
I perdona, si s'assemblen molt a nosaltres?
Si tenen una gran... que s'assembla molt a nosaltres d'aspecte físic.
Sí.
Llavors, adaptar-se al nostre ambient, a dintre, conviure amb nosaltres, pues, si no si fa falta que has de canviar o s'han d'adaptar, o dir, no sé si no m'explico bé.
No sé.
I a l'últim, pues, referent a tu, Andreas, pues, he intentat seguir des de ja fa temps. Marta perquè et milloris.
Moltes gràcies, David.
Res més, per bona nit i gràcies, eh?
Igualment.
Apa, adéu.
Adéu, bona nit. 22 minuts per les dues. Sintonia Alfa, Catalunya Ràdio. Santpedor, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius?
Josep.
Josep, digue'm.
Bé, unes preguntes per l'invitat d'avui.
Sí.
Sobre el... Bueno, més que res per si ell creu que hi ha alguna relació entre el, tot el tema Ummo i el tema d'Urantia.
Sí.
I després, sobre aquesta mateixa relació, si hi ha alguna similitud entre els missatges rebuts d'Ummo i els missatges que al seu dia es van rebre i es van publicar, doncs, amb el famós llibre d'Urantia, no?
Uh-huh.
I una última pregunta, aviam, si doncs, aquesta gent des de l'any 50 estan aquí a la Terra i se suposa que té una tecnologia molt avançada i ja, doncs, per dir-ho manera, han sapigut i saben, doncs, tant el passat com el present de del planeta i tots els seus secrets, quina finalitat que creu ell que tenen de no donar a conèixer i anar vivint aquí, per dir-ho manera. Què és el que busquen o què esperen trobar o què volen fer, una paraula.
Sí. Molt bé.
Res més.
Això no ho sabrem, crec, eh?
Bones festes.
Igualment.
Va,
Josep,
bona nit.
Sant Gervasi, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Magdalena.
Magdalena, digue'm.
Mira, jo pregunto si és que només hi ha homes o mites, perquè m'ha semblat comprendre que només hi ha homes. És aquesta la meva pregunta.
Esperem, pel bé de tots, que hi hagi dones.
Molt bé, aviam, doncs.
Gràcies, Magdalena.
Perquè jo no m'ho he entès així, saps?
Sí, sí, sí.
Gràcies.
A tu, Magdalena. L'Eixample, ara. Hola?
Hola, bona nit.
Bona nit, qui ets?
Alfred.
Hombre, Alfred, hola.
Hola, com estàs?
Bona nit.
Una salutació especial a l'amic convidat, el senyor Rivera, que tinc, no sé si en recordo de mi, però bueno, el vaig convidar a una conferència en col·legi de universitat fa uns anys, i bueno, em va dedicar un llibre també d'Ummo, precisament, i em va agradar molt, no? Jo particularment crec que hi ha molta part de veritat en tot això, i bueno, et felicito per tots aquests anys d'investigació, no? Jo li volia fer un comentari. Jo tenia un llibre molt antic de l'any 56 que no sé si, no recordo si li vaig donar una fotocòpia amb ell o no, no recordo, en la qual s'afirmava que aquest sistema, diguéssim, de desplaçament o fer dels somnis era aprofitant, diguéssim, la força de la gravetat, és a dir, la repulsió i l'atracció de la gravetat, no? I creant un camp magnètic, diguéssim, dintre del propi vehicle, no? Aleshores, això evitava que s'estavellessin dels propis tripulants, no? Sí. És un llibre de l'any 56 que es deia Los platos voladores. No sé si en recordaré si li vaig donar o no li vaig donar.
No sé.
Bueno, després...
No se'n recorda.
Sí, de què ho comentarà. I després, la segona cosa que li volia preguntar...
De qui era, no saps, aquest llibre?
No, era un autor argentí, i era molt antic aquest llibre, no? Que jo el tenia fotocopiat, i aleshores, jo no recordo, sé que vaig donar una còpia a un amic meu, que és el Jaume Bordes, sembla que és bon desconegut, un psicòleg, i mai me va tornar, aquest llibre. I aleshores, tenia una segona còpia, i no se'n recordava si l'havia donat amb ell o no. Aleshores, l'altra cosa que volia comentar és que... El fet aquest de que hi hagi aquesta, diguéssim, invasió de naus i tot això, no serà tan bé perquè estan molt, molt preocupats de la possible autodestrucció, diguéssim, del planeta. És a dir, aquest enorme emmagatzament nuclear, jo li pregunto al senyor Rivera, de la seva opinió, què podria succeir en el cas d'una hipotètica destrucció del planeta, envers, diguéssim, el sistema. Podria fer ocorrir, diguéssim, alguna mena de destrucció en cadena i per això estan tan preocupats? Podria ser una cosa d'aquestes? A veure si em pot contestar.
Molt bé.
D'acord, bona nit i gràcies.
Gràcies, Alfred Asensio.
Adéu.
Adéu, bona nit. La Garriga, hola.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Soc Josep Maria.
Josep Maria, digue'm.
Era referent a que jo vaig sentir l'altre dia que el senyor Oro, que el coneixem tots, no? L'eminent científic català,
si
de la NASA.
Si parles del mateix que pensem nosaltres, sí.
L'eminent científic català de la NASA. No? Aleshores, en un programa que ell comentava haguessin sers d'una altra terreta que poguessin venir aquí, no que no hi hagués vida, que poguessin venir aquí, perquè segons els seus càlculs, l'evolució de la vida seria algo més o menor que la nostra, amb la qual mai tindrien la suficient de tecnologia com per poder venir aquí.
Sí.
Ell no descartava la possibilitat d'aquelles vides, ni molt menys, segur que n'hi havia, més deia, però que el que vinguessin aquí, ell ho posava, vamos, jo diria que quasi una rava categòricament.
Sí.
O sigui, a l'estat m'agradaria veure què opineu sobre aquest concepte que ell té i amb el que ell s'ha basat, que semblava un procés bastant lògic, sí, ja que ell comentava de que si acceptem la teoria del Big Bang, que és una teoria amb la qual cada vegada s'està més afirmant,
sí,
tots els mons han tingut una evolució, aleshores aquesta evolució és paral·lela a la nostra, des de quan ha sortit l'origen de la vida, diu, doncs en quan ells, encara que estiguin més evolucionats que nosaltres, ell calcula que no poden estar tan evolucionats, repeteixo, com perquè ells puguin venir aquí.
Sí.
Això és la teoria que jo vaig sentir.
Sí, en general,
en
sí,
un programa del senyor Espinàs, inclús, puc dir, en TV3.
Ah, molt bé. De totes formes, en Joan Oró, fa bastants anys, potser 15 anys o així, en una entrevista també a Televisió Espanyola, i responent a la pregunta de si... de si alguna vegada l'ésser humà pot arribar a altres sistemes solars, va dir que tal com ho concebim ara no, però en un futur seria possible desmolecularitzar a un ésser humà, enviar-lo,
sí, sí,
i
sí,
tornar a muntar-lo en el planeta de destí. El mateix poden emprar els extraterrestres,
sí,
com els extraterrestres de Star Trek, per exemple.
No, bueno, ell en aquell programa jo no basava en un futur, sinó estava basant en un present real, ara i...
Ja, però cuidao, ell parlava del futur de l'ésser humà, però no, els altres éssers poden haver arribat a aquest futur ja fa molt temps.
En quant a ser humà, evidentment, estem parlant de que acceptem primer el criteri del Big Bang,
sí,
que també es pot qüestionar inclús això, mm-hmm, però bueno, si acceptem la teoria del Big Bang, que cada vegada està més possibilitada, resulta que si els éssers humà que podem trobar a altres mons seran com nosaltres, partint d'aquesta base, clar, si haguessin hagut evolucions d'espècies amb diferents contextures moleculars i estructurals, això ell ja no diu res.
Sí.
Però clar, això és un camp que no s'hi posa, ell es posa en el camp de la ciència que dominem nosaltres aquí.
Sí.
O sigui, basant-se en els seus càlculs de tot el que s'ha demostrat fins ara a la nostra tecnologia. Aleshores, ell va dir que era impossible que aquests sers, o sigui, si venen sers d'altre món, que siguin d'una altra constitució. Ell no va dir res d'això, ell només va dir com nosaltres, sers com nosaltres, que vinguin aquí és impossible. O sigui, d'aquí també es pot deduir, segons el que diu l'Oro, evidentment, que tots els sers que poden venir aquí a la Terra no tindran la nostra Constitució, doncs si és que venen,
sí,
tindran,
sí,
un altre tipus d'evolució.
Sí, sí.
Vull dir, és el matís que m'agradaria que
poguéssim
contestar, eh?
Molt bé, Josep Maria, gràcies.
A vosaltres.
Fins ara. 14 minuts per les dues. Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Parlem avui amb Antoni Rivera del fenomen Ummo.
Sintonia Alfa. En un altre paràgraf del seu escrit, els suposats somites diuen:
no podem sinó felicitar aquells de vostès que, tot i la lectura dels nostres informes, han mantingut la seva independència de criteri i han observat enfront nostre una justa i valenta actitud crítica, atacant racionalment la nostra pròpia versió mitjançant una analítica i sistematitzada exploració racional, quan la nostra versió s'enfrontava a les teories avui en vigor dins d'aquest astre sòlid.
Sintonia Alfa.
En Sergio de Barcelona pregunta si amb un concepte global d'extraterrestres i ovnis pots afirmar que vinguin d'una forma positiva, amb intencions positives o no tant.
Bé,
es refereix a les abduccions, sobretot.
Tu ja saps que hi ha tota la fauna dels contactats que creuen que els tripulants dels somnis són éssers angelicals, vells, rossos i, en fi, que només ens venen a ajudar. I després hi ha tota la qüestió de les abduccions, realment, que més aviat es presenta un quadre contrari. És a dir, són uns nans molt lletjos, de cap gros, que fan experiments genètics amb nosaltres, gens agradables. Esclar, primer de tot hauríem d'escatir què entenem per bé i per mal. No solament a la Terra, sinó al cosmos. El concepte còsmic de bé i de mal potser no té res a veure amb el que tenim aquí a la Terra. Dintre la Terra mateix tenim bastantes variants d'ètiques. Per exemple, la moral musulmana no és la mateixa que la moral catòlica, eh? Unes coses que estan bé per als musulmans estan malament per als cristians, etc. i viceversa. Aleshores, com podem jutjar el comportament d'aquests éssers si no tenen els nostres valors? No sé si podem aplicar els nostres valors ètics, la nostra escala de valors. Jo diria que el més que podem fer és dir que són diferents i que les seves motivacions poden ser bones per ells, encara que de retoc resultin perjudicials per nosaltres. Però ser bons i dolents és antropomorfitzar la qüestió.
Pregunta també a en Sergi, per això s'escapa del tema d'avui, si saps alguna novetat de la sonda Mart que desapareix recentment.
Tret del seu misteriós emmudiment, és a dir, aquesta sonda va deixar d'emetre, no sabem per què, no sé res més. No és la primera vegada que passen coses d'aquest tipus als voltants de Mart.
De Mart, sí. També pregunta si l'any que entrem d'aquí una setmana és un any de...
Sí, esclar, estarem en oposició amb Mart i ja veurem què passarà. Hem d'estar a l'expectativa.
En Llorenç, de Gràcia, pregunta si els humites amb els seus informes parlen de l'existència de viatges extraterrestres intergalàctics d'altres civilitzacions que no siguin ells ni nosaltres.
Sí, en un informe parlen de que saben que aquí a la Terra hi han altres extraterrestres de visita, però que tenen uns medis que fan impenetrables les seves naus, és a dir, han intentat fundejar les seves naus, però es veu que aquestes tenen un escut protector que els ha impedit totalment penetrar.
També pregunta si se sap quin temps de viatge precisen ells per arribar del seu planeta aquí.
Bé, 8 o 9 mesos, però és que no venen a la velocitat de la llum. És a dir, venint a la velocitat de la llum trigarien 14 anys. I això a la velocitat de la llum, que segons Einstein, qualsevol mòbil que assoleixi la velocitat de la llum es converteix en energia. És la famosa equació d'E igual a la massa pel quadrat de la velocitat de la llum. És clar, això és impossible. Però és que no utilitzen aquest sistema, sinó que utilitzen el que ells diuen els plegaments de l'espai. Quan hi ha condicions isodinàmiques a l'espai, és a dir, que la llum no es propaga en línia recta, en primer lloc, com creiem ingenuament nosaltres, sinó que segueix els plegaments de l'espai. Per tant, triga 14 anys. Però es pot fer un salt d'un plegament de l'espai a l'altre, o passar a l'hiperespai, que és un recurs molt emprat pels autors de ciència-ficció, és a dir, passar la nau a l'hiperespai. Star Trek mateix, que he anomenat ara fa un moment, recorda que el capità Kirk diu hiperespacio 2, i aleshores la nau passa a l'hiperespai 2. És a dir, és concebre noves possibilitats que nosaltres no hi hem arribat encara, però que no per això són impossibles. És a dir, fa 100 anys els nostres avis s'haurien esbalaït davant d'un televisor, i avui em sembla la cosa més natural del món. I un televisor hauria estat inconcebible fa 100 anys.
També pregunta en Llorenç sobre la cara de Mart. Què en penses? Artificial?
Això requeria tot un programa. Sí. És que en realitat són les cares, perquè se n'han trobat dues més a la regió d'Utopia. I totes elles amb les mateixes característiques, amb aquella mena de curiós pentinat egipci, més destruïdes les d'Utopia que les de Sidònia, però per mi són artificials, evidentment.
En David de Sitges torna a parlar d'un avistament al Garraf, avistament ovni, i si és cert que en aquesta zona, aquesta àrea,
sí,
hi ha una base d'ovni.
Sí, és possible. És a dir, hi ha hagut molts avistaments en aquella zona, i això fa pressuposar la possible existència d'una base d'ovnis.
I pregunta també si s'assemblen molt a nosaltres, els humites, o si tenen que fer un esforç d'adaptació a nosaltres.
I segons ells mateixos diuen, són homes com nosaltres, no. OMI, ells en diuen OMI, dels homes,
sí.
Però no tenen que fer absolutament res. És a dir, les primeres naus que van entrar en contacte amb el planeta Terra van prendre mostres de la nostra atmosfera, sí. I va resultar que era absolutament respirable per ells. Sí, sí. Amb el mateix, gairebé amb la mateixa proporció d'oxigen que la d'Humo. Un 28%, penso.
Sí.
És a dir, Humo és un planeta passador de la Terra. La mateixa massa, gairebé, la mateixa densitat, mars, oceans, és com la Terra.
Sí, sí. En Josep de Sant Pedor pregunta si es pot establir una correlació entre Humo i Urantia. Entre els informes d'Humo i els d'Urantia.
Bé, no molt, no. Els informes d'Urantia, en primer lloc, es van rebre per escriptura automàtica.
Uh-huh.
Es van rebre per correu, com els d'Humo. Els d'Humo arriben amb el correu del dematí, no?
Uh-huh.
Però els d'Urantia van ser per escriptura automàtica i el contingut és molt diferent. És a dir, Urantia explica una estructura de l'univers,
uh-huh.
És una estructura molt sistemàtica, per exemple, uh-huh. basada en múltiplos. Després una part del llibre d'Urantia, la quarta, tracta únicament i exclusivament de la vida total de Jesucrist,
mm-hmm.
la vida completa de Jesucrist. És diferent. És un llibre revelat, el llibre d'Urantia, no és com els informes d'Humo.
També pregunta Josep que si des de 1950 estan aquí, per què no es donen a conèixer?
Bé, ho hem dit abans, perquè potser consideren que és massa perillós. A més, immediatament els militars voldrien apoderar-se de les seves naus per utilitzar-les naturalment per la guerra,
sí.
I hi ha una sèrie de raons que suposen aquesta possibilitat.
La Magdalena de Sant Gervasi, que crec que ha sigut l'única dona que ens ha trucat aquesta nit, pregunta si és que només hi ha homes a Humo.
De cap manera, en moltes expedicions, en moltes Inayuyisá, que és el nom que donen els humites a les seves expedicions, han vingut dones. I moltes vegades en paper, ocupant el càrrec de directiu.
Uh-huh.
I el cap de l'expedició era una dona. Com la famosa dona que va manar el grup, que manava el grup que va passar una nit a casa del famós mecanògraf. A Madrid.
Mm. L'Alfred de l'Eixample diu que bé, per d'un llibre molt antic, Los Platos Voladores, de l'any 56, i que en aquest llibre s'afirmava que es desplacen els ovnis per la força de gravetat.
Bé, jo crec que sempre que la propulsió dels ovnis està relacionada amb el que Einstein anomenava el camp unificat.
Mm.
És a dir, la gravetat, l'electricitat i el magnetisme. Que Einstein volia reduir aquestes tres forces de la física clàssica a una sola equació, però no ho va aconseguir. Aleshores, jo crec que això, però precisament un bon amic que està present aquí ara, el senyor Germà, el meu bon amic Germà de Caldes, de Montbui, em parlava avui d'una cosa que m'ha fet pensar molt, que és la teoria del caos. Segons aquesta teoria, qualsevol alteració del camp magnètic terrestre podria provocar un desequilibri de tot el sistema solar.
Còsmic,
sí. Un desequilibri còsmic. No sé si és exactament això el camp gravitatori, exactament, sí. Per sort no hem encara après a utilitzar ones gravitatòries que poguessin provocar aquesta catàstrofe.
També deia l'Alfred, si se sap o creus que la presència de humites al planeta respon a que estiguin preocupats per la destrucció, per la nostra destrucció.
No, en realitat estan aquí per estudiar-nos,
sí.
Perquè va ser una sorpresa majúscula per ells trobar un planeta gairebé idèntic al seu i poblat per homes també. El seu planeta està poblat per homes, i la Terra està poblada per homes, i té una civilització que, si bé no arriba al seu nivell, és força avançada, és a dir, una civilització tecnològica considerable.
Mm.
Això no ho havien trobat amb un radi de 40 anys llum entorn de Humo, que es veu que és el radi de les seves exploracions. No han trobat només que planetes amb formes de vida primitives. Van trobar un planeta vitrificat, un planeta destruït per armes de plasma.
Mm-hmm.
I després han trobat la Terra amb una humanitat. I això, clar, els ha interessat molt. I per això envien constantment expedicions, però són expedicions d'estudi.
Mm-hmm. En Josep Maria de la Garriga, finalment, Diu que en Joan Oro, en una recent entrevista, afirmava que era impossible que arribin aquí éssers extraterrestres intel·ligents, que sí que poden existir, però que el viatge és impossible.
Jo li diria el mateix que va dir Galileu davant dels oficials del Sant Ofici, clavant un cop de peu a terra, e pur si move, però arriben.
Sí.
Li agradi o no li agradi al senyor Gros.
Sí.
Jo crec que en aquestes paraules del senyor Gros es conté una gran dosi de supèrbia científica. És a dir, els científics terrestres creuen que hem arribat al cim i que tot el que sobrepassi la nostra ciència i la nostra tècnica és impossible.
Sí.
Però per mi, que és una posició completament errada aquesta, perquè el progrés científic i el progrés tecnològic és una escala. Nosaltres estem en un graó d'aquesta escala, però l'escala continua més amunt, i més amunt hi ha altres civilitzacions que han arribat a fer realitzacions inimaginables per nosaltres, contràriament al que diu el senyor Bro. De manera que no.
Anton Rivera, ha sigut un plaer, com sempre, parlar amb tu.
Gràcies.
I res, fins la pròxima. Sort.
Molt bé.
Aviat, i aviat si hi ha alguna humita.
Avui no han volgut comunicar.
No. Però a veure si trobes una carta aquesta setmana.
Com es trobo en el camí de casa, ara.
Antoni, sort i salut.
Igualment.
Fins ben aviat. Fins diumenge.